Ràdio Vilafranca.
Avui, a l'Alimentació Conscient, reivindiquem els llegums amb la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf, l'Anna Ferrés. Bon dia, Anna.
Bon dia, Sílvia.
Què tenen els llegums que us agraden tantíssim a les nutricionistes?
Sí, nosaltres sempre considerem que la llegum és un dels aliments més oblidats que tenim a la cuina mediterrània i nosaltres sempre ens agrada poder-los posar una mica en valor. Doncs el llegum és molt ric en moltes coses, però destaca molt, sobretot en fibra, en vitamines i minerals, és molt ric en antioxidants, moltes proteïnes i molts carbohidrats, o glúcids o hidrats de carboni. Sí? Llavors, a més, els llegums no només porten això, sinó que són molt pobres amb tot allò que nosaltres sempre recomanem d'intentar disminuir o limitar de la nostra ingesta. Són molt baixos en sal, no porten greixos saturats i, a més, no porten sucres. Per tant, és una grandíssima elecció culinària.
Una petita joia, perquè són petits, però tenen tant i tant.
Sí, a més, són molt econòmics. I no només ens porten això, sinó que també ens assacien molt, perquè al tenir un contingut tan ric en fibra, són molt saciants, ràpidament ens atipen. I tot això ens afavoreix millorar tot el tema del trànsit intestinal, afavorir l'evacuació. A més, també hi ha molts estudis que comencen a afegir que un consum regular de llegums ens pot ajudar a disminuir tot el que són el colesterol, el dolent, no? Els triglicèrids, i fins i tot pot prevenir d'algun tipus de malalties cardiovasculars.
Presenta'ns els llegums, perquè hi ha llegums que tenim claríssim que ho són, però hi ha alguns que sempre dubtem o fins i tot desconeixem que entrin a la categoria de llegums.
Clar, clàssicament, no? Tenim la llentilla, el cigró, tenim la mongeta, el pèsol, no? També fins i tot les faves, la soja. I dintre de tots aquests podríem tenir moltíssimes varietats com la famosa zukishi més japonesa o mongetes negres o pèsol negre o llentia vermella. Dintre de cada categoria de llegum hi ha moltíssimes varietats a dintre. A més, vull dir, pensem que la llegum, hi ha moltíssimes varietats aquí a Catalunya. Vull dir, a Catalunya només en tenim 11. Vull dir, segurament les més conegudes tenim el famós fesol de Santa Pau, la mongeta del Ganxet, o el cigronet de la Noia, o en podem tenir moltíssims més.
D'acord. Ens ha quedat claríssim que són una molt bona opció nutritiva, que els tenim una mica descuidats, que han d'entrar més a la nostra alimentació diària. Quantes racions, quants dies, fins a quin punt podem menjar llegums?
Mira, ara mateix la mitja espanyola s'estima que el consum de llegums és una vegada a la setmana. I l'última recomanació que fa l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que ha revisat la guia aquest mateix 2024, ens recomana de 3 a 4 vegades a la setmana, com a mínim. Per tant, estem una miqueta lluny de la recomanació. Per tant, intentem anar-la incorporant a poc a poc. Sílvia, comentant d'abans que m'has fet allò dels llegums, comentar que un dels dubtes que pot tenir també ara mateix tots els nostres oients és el cacauet. El cacauet químicament és un llegum.
Què dius ara?
Sí, és un llegum perquè la seva planta és una lleguminosa, no creix com un fruit sec, és una lleguminosa. Però quan nosaltres l'analitzem és tan sumament rica en greixos, també porta moltes proteïnes, que s'ha catalogat dintre del grup dels fruits secs, però seria una llegum també.
Curiositats. Ens deies, podem menjar, hem de menjar llegum, de fet, 3-4 cops a la setmana com a mínim. Doncs ajuda'ns a introduir aquestes 4 racions, com ho podem fer?
I tant. Recordant una mica com vam dir el dia de la planificació de menús, us animo a agafar un full en blanc i dieu, vale, doncs vinga, va, anem a començar amb 3, amb 2, 3, i anem augmentant progressivament. I em poso per dir alguna cosa, un exemple. Dilluns, dimecres i divendres, menjaré llegum, o potser un dimarts, un dijous i un dissabte. I llavors m'ho puc combinar entre el dinar i el sopar. Per exemple, el dilluns al migdia em puc fer un cigró, un dimecres al vespre em puc posar un pèsol, que potser és més agraït, i un dijous a l'hora de dinar em puc posar una llentia. I hauria fet, com a mínim, aquests tres, que a més li puc afegir un quart. Això seria fantàstic.
Com els portem a taula? Com els podem cuinar?
El llegum és exageradament versàtil i, a més, és molt agraït tant en època d'hivern com en època d'estiu. Tenen molts colors, tenen moltes textures. Que estem a l'època d'estiu, doncs ho podem fer més a nivell d'amanides, d'un tipus empedrat, vale? amb sopes fredes, amb un hummus, ho podem fer de moltes maneres. I si estem més en època d'hivern, doncs podem fer una miqueta més aquest tipus de cuit, un guisat, amb una escudella, amb una sopa, sí? O fins i tot amb cremes calentes, també és molt agraït. I a més, tot aquest llegum, doncs, sempre és molt important recordar el mètode del plat i que el puguem acompanyar amb una bona font de verdures i hortalisses.
Clar, potser hem descuidat el llegum, però els records que en tens de quan menjaves llegum de petita no són les racions que ara recomanaries, no? Aquest plat Harvard que recordava, sinó que eren racions molt més quantioses, molt més contundents.
Exacte, sí. Antigament, doncs, les racions eren una mica més abundants del que ara mateix també necessitaríem. També és veritat que la feina en el camp ara mateix també és una cosa ja que ha quedat en un altre terme i, per tant, les recomanacions alimentàries han canviat. Recordar una mica aquest quart de llegum que jo utilitzaria, o mig en el punt de que vulgui que no incorpori cap aliment de proteïna animal.
I tots i totes, i a qualsevol edat, podem menjar aquestes 3-4 racions de llegum setmanals?
Sí, es recomanaria a totes les edats i per tothom, tenint una mica la premissa de que els infants menors de 6 mesos haurien de ser, a partir dels 6 mesos, ben cuits, abans no, perquè hi hauria la lactància materna i fins a la vellesa, doncs, podem consumir llegums amb total llibertat.
S'ha de complementar, s'ha de tenir especial cura el dia que es menja llegum, a introduir algun altre aliment d'algun altre grup? O no passa amb tots els llegums? És que recordo allò de sempre, no? El clàssic de llenties amb arròs.
Sí, això, anem a desgranar-ho una mica. És a dir, si jo sóc una persona que porto una alimentació omnívora tradicional, això no agafa gaire força. El dia que menjo llegum, doncs menjo llegum i em quedo tan tranquil·la. Ara bé, si sóc vegetarià o vegà, sí que és important que tinguem present aquestes combinacions, perquè tenim que el llegum és molt ric en moltes proteïnes i la proteïna, així en petites parts, tenen aminoàcids. Llavors, són molt rics en glicina, però molt pobres en metionina. En canvi, el que és el cereal, arròs, pasta, blat de moro, són molt rics en metionina i molt pobres en lisina, per la qual es complementen molt bé aquests dos tipus d'aliments. Per tant, si jo porto una alimentació vegetariana o vegana, sí que entra aquest punt de combinem la llentia amb aquest arròs. Ara bé, també és veritat que comencen a veure's que el cigró i algunes varietats de mongeta són molt riques amb tots els aminoàcids, amb la qual formen una proteïna molt, molt sumament completa i que és molt equivalent a la d'un origen animal, com pot ser una carn, una peix o uns ous.
I aquesta complementació, en cas de dur a terme aquesta alimentació, aquesta dieta vegana o vegetariana, ha de ser en el mateix àpat? Si menges llenties, l'arròs ha d'estar en el plat? O tens temps al llarg del dia de fer aquesta complementació?
Sí, clàssicament es creia que s'havia de fer en el mateix àpat i tenir-ho molt present. Ara s'ha vist que aquestes proteïnes poden passar unes quantes hores i que al llarg del dia, mentre tu aportis els dos nutrients, l'organisme ja és capaç de poder-los processar, encara que no s'hagin consumit en el mateix moment.
Anem a comprar. Com comprem aquests llegums? Un cop som a casa, com els conservem? Què hem de tenir en compte?
Clar, de llegums en podem trobar de moltes maneres, no? Jo el puc trobar sec i jo me'l preparo a casa, que això és una molt bona opció i també té molta tècnica, a l'hora de fer un bon llegum sec. L'important del llegum sec és conservar-lo en un lloc fresc, sec, i que no tingui ni humitat ni llum directa, vale? Per tant, el puc posar en un recipient hermètic i el guardo tranquil·lament i pot durar fins a un any. Si jo el compro ja així com més envasat, doncs simplement conservar-lo amb l'envàs i procurar la data de consum preferent o de caducitat d'aquest llegum. Llavors també ara tenim molt el llegum en conserva, que és molt fàcil, el puc tenir molt fàcilment al rebost. Simplement el mateix, el guardo, reviso les dates de caducitat i de consum preferent, intento evitar que si és amb llauna no tingui cops, vale? Perquè això ens podria indicar que el producte està malmès o pugui contenir algun tipus de toxina que no ens seria interessant, per tant el desestimaríem. I si són en conserva en pot de vidre, doncs tinguem en compte que és una conserva i porta sal, amb la qual cosa, si hi ha alguna persona que és més hipertensa, retiraríem el suc, el rentaríem per evitar una mica aquest contingut extra de sal. I si anem a mercat i el comprem en un lloc especialitzat de llegum, doncs fantàstic, en 2-3 dies que ho tinguem a la nevera, ens el mengem i ja està. I congelat, doncs fantàstic, un pèsol, en qualsevol moment de l'any el podem consumir.
Aquest llegum cuit que comprem, per sort a Vilafranca tenim botigues de llegum cuit, el podem congelar tranquil·lament i consumir en els propers 2-3 mesos?
Per descomptat, el llegum és molt agraït a l'hora de congelació i el podem repartir en petites bossetes, distribuït per racions o membres de família, i el congelo i vaig traient a quan jo necessiti. O si me'l preparo jo, també el puc congelar.
L'Anna Ferrés ens ha estat explicant moltes coses i, és clar, tanta informació sempre genera dubtes. És el que nosaltres diem, el dubte del milió. Avui tenim dos dubtes, Anna. Un, si es pot substituir la proteïna, en aquest cas seria la carn, el peix o els ous, pel llegum, perquè ens has dit que eren rics en proteïnes.
Sí, el contingut de proteïnes de la llegum cada vegada es veu que és molt més semblant a la de l'origen animal. Dintre del nostre entorn fem un excés de proteïnes i habitualment excés de proteïnes d'origen animal, de la carn, més que del peix. Per tant, substituir part d'aquestes racions per llegums seria fantàstic i és una molt bona opció i passen a ser molt equivalents.
I l'altre dubte és que abans ens feies la llista del que es considera llegum i a banda de les clàssiques que tots tenim clars, llentia, cigró i mongeta, també hi afegeixes el pèsol, que sempre dubta si ho és o no, la fava, la soja, el cacauet, ens deies. Aleshores, amb tanta varietat, n'hi ha alguna que sigui millor que altra?
No, es podria dir que no, que realment no hi ha un llegum que sigui una mica millor que un altre. Sí que és veritat que nutricionalment poden canviar una mica i n'hi ha alguns que són més rics en proteïna, alguns més rics en fibra. Per exemple, el que és la mongeta blanca o el cigró porten més fibra que potser un pèsol o una soja o una fava, però igualment també contenen fibra o fins i tot a nivell de proteïna. El que és la llentia, la mongeta blanca o fins i tot el cacauet, tot i que no l'hem de categoritzar com a llegum, no? També portaria moltíssima proteïna. I a nivell de carbohidrats, tindríem que la llentia i la mongeta blanca és molt més rica en carbohidrats que la resta de llegums. Però tot i així, tots contenen de tot i són molt, molt recomanables.
Mira, m'acaba de venir com un flash un dubte que està molt estès i ara tu ens diràs si és cert o no, si hi ha ciència darrere. A vegades els cigrons senten malament i et diuen si els hi treus la pell els pairàs millor, és cert o no?
Bueno, la llegum de per si porta molta fibra, llavors tots poden generar una mica de digestió complicada o difícil. Això és per l'alt contingut de fibra que té. A més cocció, el que jo faig és degrado una miqueta més aquesta fibra i la converteixo en més digerible. A més, si jo aquest cigró li retiro la pell, li estic traient la fibra, amb la qual cosa passa a ser molt més digerible. O si jo la faig amb crema o amb puré, tornem a, entre gometes, maltractar una mica aquesta fibra i la faig una mica més digerible. Ara bé, el llegum, si el barregem amb comí, passa a ser molt més digerible.
Un polsim de comí al cuinar-lo o el espolvorejat per sobre un cop cuit?
O en el cuinat o un cop cuit. En les dues maneres passa a tenir molt bona opció.
Apunteu aquest truc, comí, per evitar aquests gasos i aquesta digestió pesada que us poden provocar els llegums.
També tindríem tot el que és el fonoll i l'anís, eh? Hi ha moltes altres plantes o espècies aromàtiques que ens poden ajudar en la digestió, però aquests tres serien com els estrella.
Comí, fonoll
i l'anís.
I anís, apunteu. Anem a mercat. Estem a inicis de novembre. Què hi trobem?
Doncs mira, ara comença una mica la temporada, tot el que són els kiwis, els primers bròquils, la xirivia, les faves, no? Aquí tenim un bon llegum de temporada. Tenim la borratja, la col lombarda, l'escarola, la coliflor, la carxofa, l'all tendre... Sí, tot el que serien com més verdures d'hivern. Ens continua tot el que és el raïm, les mandarines, les taronges, les cols de Brussel·les, el porro, la bleda, les cols... I bueno, ja anem així una miqueta de... Ja van acabant tot el que són els bolets, encara que anem tenint una mica aquests residuals, els fredolics sobretot. També tenim la poma, no?, que continua sent ja de final de temporada, tot i que en tenim tot l'any, i ja per últim les últimes figues, els últims tomàquets, l'última mongeta així arrossegant-la ja molt llargament de final d'estiu.
I sempre ens agrada incloure una recepta, si avui reivindiquem el llegum, porta llegum aquesta recepta?
No,
avui no.
Avui, Sílvia, habitualment sempre intento poder-ho coordinar una mica, però penso que la recepta que porto avui és molt interessant. Seria una crema de col llombarda, que habitualment la tenim com molt oblidada i tendim molt a la col blanca, la col més clàssica, i anem-li a donar una miqueta de color als nostres plats, si et sembla.
Doncs sí, ho trobo encertat perquè... No ens costa cuinar llegum, tenim mil i una receptes, o cuit tal qual, també ens agrada. I és veritat que la col lombarda, les veus allà a mercat, són boniques, però penses, què en faré? Com la faré? I tu ens proposes una crema.
Exacte, una crema de col lombarda, que mira, què portaria aquesta crema? Les racions serien per 4 persones, Després cada un que se l'adapti a membres de família, tindríem aproximadament mitja col lombarda, un porro, una ceba, i podem posar mitja patata o una patata, o fins i tot aquí podríem posar una mica de llegum, perquè tenim aquesta part del carbohidrat, una mica de cigrons, un grapat de cigrons, i posarem una poma, si pot ser una varietat golden que és de les de temporada, fantàstic, i si no qualsevol altre tipus de poma, també és molt bona agraïda. Posaríem un mig vas de llet, una mica d'aigua o un caldo casolà de verdures, un bon oli d'oliva verge extra, sal i pebre al gust, i llavors així una miqueta com per decorar tindríem una mica de poma, panses i pipes de carbassa. Un cop jo tinc tots aquests ingredients, com ho faig? Agafo una mica aquests productes, la ceba, el porro, la patata o el llegum en aquest cas, que la patata també pot ser opcional, ho tallo ben petit, i la poma també, disculpeu, ho tallo ben petit, ho poso en una olla, amb una mica d'oli, que vagi coent-se a foc lent, vagi fent una mica aquest xup-xup i es vagi coent. Un cop jo ho tinc, agafo la col lombarda, que l'hauré tallat ben fina a juliana, i l'afegeixo a aquesta preparació prèvia de la ceba.
Perdona, de la col, ho aprofitem tot? La rentem bé i ho aprofitem tot?
Ben neta, traiem una mica la part del final, allà on té més el tall, però sí, en principi la podríem aprofitar completament. I, de fet, amb cremes és molt bona opció aprofitar aquest el tall, també. Perquè el anar triturat queda molt ben integrat. En boca no s'han agraït si la mengem més aixafada, però amb una crema, sí.
Val, havíem afegit aquesta col tallada juliana a la cassola. Què més?
Exacte, la deixem coure una mica amb la ceba, el porro, la patata, i afegim una miqueta la llet i el caldo, vale, fins a cobrir. Baixem el foc, deixem que cogui tranquil·lament uns 25-30 minuts i afegim la sal i el pebre una mica al gust, remenem bé. És el moment de triturar. Triturem bé. Si a algú no li acaba d'agradar la textura, el que podem fer és passar-ho una mica per un colador perquè quedi més fina. Pensem que quan jo passo pel colador, les restes que ens queden en el colador... Tenim una mica aquest punt de la fibra, que dèiem que és un punt molt interessant dels llegums, però també de totes les verdures i les hortalisses. I finalment, ja per servir la crema, un cop jo ja la tinc triturada, agafo una poma d'aus, agafo unes panses i 4 pipes de carbassa crues, les passo una miqueta a la paella, les torno una miqueta amb un pelicó d'oli i ho poso per servir a damunt i ja ens la podríem menjar.
Crema de col lombarda. Fantàstica, la provarem. I acabem amb el consell d'aquest mes. Jo et demanaria ajuda'ns a consumir més llegums. Ens parlaves d'aquestes 3-4 racions setmanals mínim. Doncs de quina manera ho aconseguiríem? Què proposes?
Doncs ens remetrem una miqueta al que moltes vegades ja diem, no? Planificar-se bé una setmana ajuda molt a poder treballar, ajuda molt a poder consumir amb una miqueta més de consciència tot el que mengem. Llavors, ens planifiquem, distribuïm què volem fer, allò, aquell dilluns, dimecres, divendres que havíem dit fa una estona, i llavors jo, per exemple, em fa una mica de mandra, doncs ja em cuino amb bona planificació, em cuino un quilo de llegums, faig porcions petites i el congelo. La següent setmana ja no hauré de pensar en el llegum, simplement el retiro del congelador i faig l'acabat que jo necessiti. Que me n'ha sobrat, no passa res, o el que puc fer és l'afegeixo amb una amanida, o amb un plat d'arròs, o amb una sopa, o amb uns fideus, o amb un saltejat de verdures, o fins i tot amb aquesta crema de col lombarda que acabem de parlar ara mateix. Hi ha moltíssimes maneres de poder-la afegir a aquesta llegum que ens ha sobrat.
Sopes o cremes, tipus hummus, també seria una opció?
Per descomptat. És a dir, quan jo tinc sobres d'aquesta llegum, depèn de la quantitat que a mi me n'hagi sobrat, si en tinc poca, seria més com ho afegeixo amb una amanida clàssica, i si me n'ha sobrat una mica més, em podria fer un hummus, que llavors agafaria aquest hummus i el podria acompanyar perfectament amb uns bastonets de verdures, fins i tot una miqueta de fruita, i pot ser un molt bon àpat per un dinar.
Doncs, Anna Ferrés, ens ho has posat ben fàcil per incorporar més quantitat de llegum a la nostra dieta i gaudir-lo plenament, perquè és una petita joia, com dèiem. Moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a tu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire, marxen d'on sóc, no tenen sentit ni per què ni repòs. M'asseca la platja i veig les ones trencar, on deu anar tota l'aigua del mar, piles d'objectes, tones de sal.
Dos minuts i arribem a 11:45. Tenim cita amb l'actualitat, serem puntuals i arribarem en bona companyia al petit de Cal Eril i aquest Sento.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Guineus, entre la brossa a l'Arboç. La vaga de residus s'acosta al primer mes. L'acumulació de brosses i deixalles a la via pública amenaça d'esdevenir un greu problema de salubritat. La vaga de recollida de residus i neteja viària en 4 municipis del Baix Penedès s'acosta ja als 30 dies i la situació a l'Arboç, Banyeres, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys es complica. L'acumulació de deixalles a la via pública amenaça d'esdevenir un greu problema i de moment en els últims dies ja s'han pogut veure a l'Arboç dues guineus remenant les deixalles apilades al carrer. També a Llorenç, al centre del poble, s'han vist rates i la preocupació és que tard o d'hora acabin arribant als senglars. L'alcaldessa Montserrat Ventosa admet que la situació no és agradable. L'Ajuntament de la Granada ha aprovat una moció conjunta per destinar una aportació econòmica de 2.295 euros al País Valencià en resposta als danys devastadors causats pel fenomen meteorològic de la Dana. Aquesta quantitat representa un euro per habitant del municipi i vol contribuir a les tasques de rescat, suport i reconstrucció que s'estan duent a terme en les zones més afectades. L'import serà destinat a ajudar les persones damnificades i la recuperació dels serveis essencials afectats per la catàstrofe. A més, l'Ajuntament anima la ciutadania a sumar-se a aquesta causa solidària, recomanant fer donacions a través d'entitats de cooperació com la Creu Roja i Càritas. El partit corresponent a la cinquena jornada de l'Hockey Lliga entre el Noia Freixenet i el Reus Deportiu es disputarà finalment aquest dijous a 8:45 del vespre, després que ahir s'hagués de suspendre el xoc a causa d'unes goteres i filtracions d'aigua provocades per la pluja. Totes les parts van acordar ajornar el partit pel risc que suposava algunes zones de la pista estiguessin mullades i amb humitat. Aquest passat cap de setmana, les goteres ja van alterar també la programació esportiva a l'Ateneu, així com al pavelló municipal, on es va haver d'aturar i finalment suspendre un partit de futbol sala. Màrius Carol presenta el seu darrer llibre amb protagonista penedesenc. L'exdirector de La Vanguardia parlarà amb la periodista Mònica Hernández de la novel·la El nen dels escacs, sobre un regidor d'Esquerra Republicana de Sant Sadurní que va viure 10 anys amagat per por a una represàlia franquista. La presentació tindrà lloc el dijous 7 de novembre a 8:15 del vespre i a la sala de l'acte d'actes de l'Escorxador. La novel·la es basa en una història real protagonitzada per Antoni Lloret, sastre i regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya durant la Guerra Civil, que va viure 10 anys amagat per esquivar les represàlies del règim franquista. El punt d'arrencada de la novel·la és una fotografia d'Ernest Hemingway dins d'un llibre a la manera de punt de lectura. La troballa empeny el narrador a establir el possible lligam entre l'escriptor i premi Nobel nord-americà i la família de la seva dona, i el que descobreix és la història del sadurninenc Antoni Lloret, que va passar 10 anys amagat en un lloc que només la seva dona i la seva filla coneixien, per eludir possibles represàlies de la dictadura franquista.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:15 i 4 minuts. Sí, cada dijous tanquem programa Música. Un cop al mes ho fem amb la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, la Janet Porter, que ens apropa qüestions tan interessants com la d'avui, música i Alzheimer. Tornem a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez.
Doncs, com bé dius, un cop al mes la que ens visita aquí al Penedès en xarxa i amb la que tanquem programa és la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música d'aquí de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, com estem?
Pues bé, bé, a pesar de la pluja i dels terribles, de les terribles conseqüències que ens ha dut. Ah, bé, jo bé.
Malgrat tot?
Malgrat tot.
Bé, sí, sí. Comencem com sempre, si et sembla, repassant una mica l'actualitat de l'Escola de Música. Què tenim, què expliquem aquest mes?
Bueno, ja comencem a fer el petit despertar, previ al gran despertar, ja comencem a fer activitats, i sobretot perquè arriba la Setmana de Santa Cecília en novembre, i durant aquella setmana sempre tradicionalment a l'Escola de Música fem diversitat de coses, algunes d'elles a dins de l'aula, amb els nens i nenes, intentem fer classes així una miqueta diferents, però també algunes obertes a la ciutadania. Llavors, per exemple, el dijous 21 anirem, com ja hem fet en alguna altra ocasió, a la biblioteca, perdoneu, amb el taller de corda i el taller de guitarres, i faran un concertet. Això és el dijous 21 a les 5:30. I bueno, hi haurà això, un concert d'aquests dos tallers i alguns solistes de guitarra. I promet ser molt xulo. Aquell mateix dia també farem una sessió oberta de la Sansa Banda, que és a dir, la banda gran dels grans de l'escola, que serà com una sessió oberta, com una classe oberta, per tothom qui li tingui ganes de veure què fan i de sentir una miqueta com peten, que peten molt bé. I això serà a les 7:30, a la sala d'actes. I divendres farem com un concert de Santa Cecília a la sala d'actes, a les 7:30, amb alumnes que ja comencen a destacar i que ja... que tenen un bon repertori, que pot ser un concert molt xulo, la veritat. I tant en els uns com en els altres, doncs tothom és molt superbenvingut i superconvidat. I també tindrem el dia 29 el primer concert de la Combogira, que sabeu que és una cosa que ja us vaig explicar, perquè ja fa uns quants anys que ho fem, que som unes quantes poblacions aquí, és Hostalets de Pierola, Piera, Sant Esteve Sarrovires i Sant Sadurní, que totes les escoles d'aquests llocs tenim combos, que tenim això, grupets, i ara es fem com que tinguin una gira, no? I se'n van de gira. Llavors, el primer concert d'aquesta gira serà a Hostalets de Pierola el dia 29.
Déu-n'hi-do, quin mes de novembre, eh?
Bueno, és ja comença la cosa, sí. Todo sempre
far. Aquests són els primers minutets que sempre fem una miqueta de repàs al que passarà durant les properes setmanes de l'Escola de Música. I avui, Janet, ens portes un tema superinteressant.
Sí, interessant i heavy. Perquè avui us vull parlar una miqueta de la relació de la música i l'Alzheimer, que és, bueno, és una malaltia que és molt dura, molt bèstia, i en aquest cas, aquella frase que la diem, que dic sovint, no?, de la grandesa de la música, doncs en aquest cas realment jo crec que és una qüestió que s'ajunta molt bé, perquè... desgraciadament és una enfermedad que, a part de moltes altres sintomatologies, fa que la persona es va aïllant, va perdent records més propers i es va tancant en una espècie de... molt sovint, no?, en una espècie de lloc sense connexions, quasi, no? I la música és un gran element per poder... retrobar una miqueta de normalitat, obrir una miqueta connexions amb l'exterior, no? I és molt... Realment s'han fet molts estudis i s'han fet moltes averiguacions dels efectes de la música, i amb l'Alzheimer realment s'han vist alguns temes molt heavies. Perquè normalment el malalt d'Alzheimer perd sobretot al principi la memòria més propera i va, bueno, això, el que deia abans, no? va perdent tot de connexions, i el que s'està veient actualment és que es comença a veure que els records musicals estan en un altre espai, i és un espai que no es deteriora tan ràpid o tan al principi de l'enfermedad. I, per tant, és un lloc per al que es pot agafar el malalt i la persona que l'estigui cuidant per aconseguir retenir-lo una miqueta en aquest món. És molt heavy. Jo trobo... Ja he fet servir aquesta paraula diverses vegades, però és que Jo trobo que és molt fort, no? Tenir la imatge aquesta de la persona que es va sentint cada cop més aïllada, cada cop més, no? I que hi hagi petites llums, com en aquest cas la música, o petits fils dels que puguis tirar una miqueta per quedar-se una miqueta lligada a la nostra presència, no? Hi ha, per exemple, està corrent un vídeo a YouTube que és impressionant. Jo m'emociono molt quan el veig, perquè és una senyora que està postrada en una cadira de rodes i resulta que aquesta dona era la primera ballarina d'un ballet bastant important i està totalment pues així, amagadeta, tancadeta, no?, desvalguda en la seva cadira. I llavors li posen la música del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, que ella havia ballat, i revifa. I és impressionant. És impressionant de veure com amb aquesta música ella comença a obrir-se ben bé com les ales d'un cigne. I ho recomano molt, que veieu aquest vídeo, perquè és un bon exemple d'això que diem, no?, de poder sortir d'aquesta foscor i tornar una mica a la vida. Escoltem, si voleu, una miqueta del Llac dels Cignes per fer-nos una miqueta, apropar-nos una miqueta amb aquesta història. Crec que aquesta peça és com un exemple del que estem parlant, perquè és potent, és emocionant, és dramàtica, és una música que realment és una bona il·lustració d'una malaltia tan terrible i d'aquesta petita porta a l'esperança, que tot i que la música no curi ni pugui fer miracles, però sí que realment pot fer petites ajudes que crec que són molt importants quan estàs en un punt tan terrible. Ja ho hem comentat en alguna ocasió en altres programes que he fet, que la música posa en funcionament els dos hemisferis del cervell. Quan escoltem música, activem la memòria, el moviment, les emocions, l'estat d'ànim. I, a més, és potent per activar això, el record, no? I és per això que és important. També estimula molt la secreció de la dopamina, endorfina, serotonina i oxitocina, ja ho estic llegint, es nota, que produeixen efectes molt, molt importants per a reduir l'ansietat i l'angoixa. perquè jo també hi penso molt, no, amb això. No pots... Probablement l'angoixa també deu ser una cosa important quan comences a tenir aquests efectes. Directament relacionada amb els malalts, la música ajuda també amb les capacitats cognitives i funcionals i aconseguir mantenir la comunicació, perquè és un mitjà de comunicació, la música també, no? Però no només perquè sigui la música en si un mitjà de comunicació, sinó perquè el fet de percebre emocions o reaccions, això també et permet una certa comunicació amb la persona que està patint, no? També a nivell personal, clar, és el que dèiem, això us ho també buscaré per llegir-vos exactament, perquè com que són coses molt, molt, molt tècniques, jo no hi entenc. Però és el que dèiem, no? Quan tu escoltes una cançó d'un record emocional de quan eres més petit o més jovenet, i aflora, com amb aquesta senyora ballarina, no? Aflora a emocions que senties en llavors i les pots sentir en aquest moment, fins i tot tenint tot aquest bagatge de records apagats, no? De més propers. Pots no recordar el nom del teu nom molts dies de la setmana i de sobte recordar la lletra d'una cançó que escoltaves quan eres petit o quan eres jovenet, no? I això és el que et deia, que hi ha hagut bastants estudis sobre aquest tema, i s'ha arribat a la conclusió d'això, de que hi ha uns punts del cervell que emmagatzemen records musicals i són diferents dels que es deterioren tan ràpid amb l'Alzheimer, no? I això és el que us deia que us llegiré, perquè no me'n recordaria, si no. Són zones del cervell que es diuen, bueno, que és l'escorça premotora i el gir cinclat anterior. I es veu que aquestes es deterioren més lentament que les altres, per la qual fa que el pacient pugui tenir aquestes reaccions. I això, clar, penseu el vincle increïble, no? Si tu estàs amb un ser estimat i estàs escoltant una música i aquesta persona reacciona davant d'aquesta música i pots entablir una comunicació amb aquesta persona a través d'aquesta música que l'està fent reaccionar. Jo ho trobo magnífic, ho trobo impressionant. I m'encanta que realment veure que hi ha petites possibles connexions que poden arribar a ajudar. Jo vaig estar pensant de posar-vos una peça musical o una cançó que per mi creiés que pot arribar a tenir aquest poder, ¿vale? Perquè fos algo que m'obrís alguna porta emocional suficientment gran com perquè si algun dia, espero que no, em trobés en una situació tan fosca, m'ajudés a trobar una finestra. I he decidit posar-vos aquesta. I jo us recomano que busqueu cançons en el vostre record que us ajudarien en un moment donat. Jo us poso la suite de Bach número 1, que la poso perquè la meva mare la tocava i m'obre. M'obre totes les emocions. Ara mateix ja no és de parlar-ne, ja m'emociono. Així que jo us poso la meva suite de Bach perquè és la que probablement em podria ajudar a despertar. Thank you. Jo crec que és molt important deixar-se emocionar, deixar-se tenir tota aquesta bagula, aquesta maleta plena de coses que ens agradin, que ens emocionin. No només musicals, però en aquest cas estem parlant de música. Perquè ens hem de deixar emocionar, ens hem de deixar que les coses ens facin plorar o ens facin, no sé, el que sigui. No cal que sigui plorar, però vull dir, que ens falli la veu, que ens faci un tremolor, que ens agafi un... Perquè això són les coses que després ens poden ajudar en aquests moments en què no només per l'Alzheimer, sinó també per moments en què estiguem desanimats, tristos, en moments de foscor. Pues, tenir tot aquest bagatge emocional de coses que ens hagin tocat la fibra, deixem-nos tocar la fibra i fem-nos aquesta maleta. Perquè és el que deien, no? La memòria emocional és la que ens pot ajudar després en moments greus. I per tancar aquest programa d'avui, li he demanat a l'Eli que busqués també ella una peça que per ella fos important, perquè també tinguem la seva visió.
Hem fet els deures, Janet, sí. Hem fet els deures i igual que convidem a tots els nostres oients a que busquin aquella cançó que els ajudaria en aquest cas, jo també l'he escollida, jo em quedo amb Mediterrània del mestre Joan Manuel Serrat, una cançó molt, molt, molt arrelada a la meva família i m'encanta, ens agrada molt a casa i és la que en el meu cas he escollit. Jo crec que amb aquesta ens acomiadem
i tant.
I ens retrobem el mes vinent.
Una cosa preciosa.
Que vagi molt i molt bé, Janet. Fins
la
propera.
Igualment, petonets.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
fronte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
I només amb guitarra sona així. Que serveix per posar la cirereta final aquest dijous 7 de novembre al Penedès en Xarxa. Marxem després de 3 hores de ràdio i demà ens retrobem aquí a les 9:06. Hi haurà la previsió meteorològica per al cap de setmana, només arrencar, hi haurà política, hi haurà doble ració de vins, hi haurà una miqueta de tot, com ens agrada fer els divendres i també molt de cap de setmana. Gràcies i fins demà.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.